De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
A ver, gente de Pittsburgh,
no saquéis el chubasquero bajo ningún concepto.
Ara mateix passen 7 minuts de les 4 de la tarda. Estem aquí al Fabricació Pròpia. I així, ho heu escoltat bé, arrenca el Teatre Condal de Barcelona La Noche de los Muertes Vivientes, d'en Roger Julià. Esbojarrada, sangonosa, adaptació teatral de la icònica pel·lícula del 68, no sé si l'heu vist, signada per el George A. Romero, que duia el mateix nom. Bé, és un espectacle, La Noche de los Muertes Vivientes, que us farà sentir al vell mig d'una Pittsburgh infestada de zombis, personatges delirants i amb el que gaudireu d'un vespre... Ai, per favor, Paula. D'un vespre trepidant, amb algun ensurt que altre, i això sí, amb altes dosis de bon humor. Sheriff McCallaghan, bona tarda.
Hola, què tal? Com estem?
Johnny, molt bona tarda.
Hola, què tal?
A veure, això és la Mercè Martínez i el Víctor Gómez Casademunt. Us hem de dir una cosa. Us havien fet alguna entrada, alguna entrevista?
No, perquè... Mai a la vida d'aquesta manera.
Jo estava fora esperant al bar d'aquí al costat i veig que tanquen la finestra. Dic, què fan aquesta gent?
No estan bé. Escolteu, és que aquí la gent de producció, encapçalats per Marta Jarque, ens han fet aquí un, no sé com dir-ho això, una performance que és poc del que arribeu a fer vosaltres a l'escenari. Nosaltres hi vam anar diumenge. Jo estava molt, molt cagada, perdoneu, molt espantada, se m'ha escapat, perquè expliquem-ho tot. O sigui, l'obra no comença quan s'aixeca el taló, Mercè.
No, comença abans. Hi ha un scary tour, hi ha tres tipus de modalitat per venir a veure La Noche de los Muertos Vivientes. Una, que és zona segura, tu t'asseus a la teva butaca, entres per l'entrada del teatre, normal, tot
sí,
bé.
Sí.
Una altra, un pèl més immersiva, que entres pel carrer Tapioles... fas l'Scary Tour, que en diem, que és com un passatge del terror que és per darrere de l'escenari, i després t'asseus en una zona segura.
Zona segura, Mare de Déu. Val.
I després hi ha la tercera opció, que és la més immersiva, que és entres per Tapioles, fas el túnel del terror, que és l'Scary Tour, i després quan surts et poses a una zona no tan segura.
Que és una zona que, per cert...
Sí, ens l'hem de posar, és que m'he trobat un xubasquero.
Sí, no? Sí, és que no, això, exacte.
Vinga, ens anem a protegir una mica.
Sí, us heu de protegir, perquè és el que ens estava explicant la Mercè Martínez.
Una entrevista immersiva,
zona. Totalment. Ja veuràs el que passarà aquí, eh?
Ai,
perquè ens ho vau fer passar malament, i això és una mica, saps? De dir, si ells ens ho van fer passar malament...
És la venjança.
Avui, ara, ja. Ara, Víctor. Vosaltres us ho poseu i a veure què passa. Jo només vull dir que la Harky no sé on és. Ara, en aquests moments, s'estan posant els impermeables, com estàvem nosaltres diumenge, que fa una calor, ja veureu.
Sí, fa calor.
Fa una mica caloreta. Però bé, com que aquest estudi fa fred, mira el Víctor amb els cascos... Sort que hi ha la Mondelo, que ho està enregistrant tot per les xarxes socials. Mondelo, estàs viva? Perquè...
No estem menjant crispetes, eh?
No, no, s'estan posant l'impermeable.
És el soroll de l'impermeable, això.
Això és un soroll que sentim molt durant la funció.
Sí, clar, nosaltres. Clar. A veure, què escolteu vosaltres? Els minuts previs, no? És això, no?
Aquest soroll dels impermeables el sentim molt perquè quan la gent detecta que alguna cosa passarà, comences a notar que tothom es cobreix molt de cop i tothom corre a tapar-se.
Au, ja hi som. Ja hi...
Val, d'acord. O sigui, ben protegits.
Ja estem a perdre.
Mercè, i aquestes tres, o sigui, aquests tres, diguéssim, recorreguts que serien, no? Aquestes zones splash que tu deies, la gent amb impermeables, com esteu vosaltres ara, en Víctor i la Mercè, protagonistes de La Noche de los Muertos Vivientes.
I... Estic una mica nerviosa, no, t'he de dir, eh?
Jo també, eh?
No. És que ara m'agrada perquè com, jo el vaig passar molt malament diumenge amb la Harky, i saps aquesta sensació de no tenir el control? Que és horrorós.
Clar, clar. Vull dir que venir a una entrevista ja no és la teva zona de confort normal, saps què et vull dir? Perquè no saps què et preguntaran, però a sobre, aquí amb les llumetes vermelles...
Digue-ho, explica-ho, tot el que hem fet aquí.
Sí, sí, ens hem posat aquí uns mòbils amb les llanternes obertes vermelles.
Hem tancat les persianes, està tot fosc, jo vaig amb la llanterna per veure el guió...
Sí, i ens han donat uns xubasqueros perquè alguna cosa ha de passar, està clar.
Algú de passar?
Algú ha de passar.
Però és que ja va passar diumenge, perquè tu deies, vam fer aquest recorregut. Voleu escoltar una mica com ho vam viure? La
ah, sí,
jo?
Sí.
I tant.
Veu cridar molt?
Ja veuràs, ja veuràs.
Ah,
Això és diumenge, eh? Mare meva, per què ens diverteix tant per Sant Pau? Perquè ara, o sigui,
és molt divertit.
És que és molt divertit.
Perquè jo trobo que està com molt unit, no? O sigui, sí. Quan t'espanten, primer crides i després rius. Rius com de tu mateix, rius de la situació, rius de nervis... I per això va tan bé, no?, aquesta obra. Està molt lligat al terror amb la comèdia, no?
I a part, sí, sí. Feu vosaltres el Víctor, no ho explicarem tot perquè la gent ha d'anar a veure l'obra La Noche de los Muertos Vivientes del Teatre Condal, que esteu fins al 19 de novembre.
El 19 de novembre.
Que enganxeu tot el que és Halloween, que sí. jo que no cal que feu res, o sigui, res especial, perquè la funció en si...
Ja tira.
Ja tira.
Bueno, ara estem fent una cosa especial, que és que la gent que vingui disfressada...
Ah, sí.
Estem fent un concurs.
Això és important.
Això no ho sabia.
On sortegen moltes coses.
Ai, què? Explica'm.
Home, jo només pel primer premi, jo em vesteixo com em diguin.
Total.
Clar, home. Què s'ha de fer?
S'ha de venir disfressat de zombi.
Val.
Has de fer-te una foto a la zona de fotocall i penjar-la amb la roba Noche de los Muertos Vivientes.
Vale.
I després s'escolliran un de cada funció, un sí. guanyador de cada funció, i després de tots els guanyadors s'escolliran tres últims guanyadors. Que el primer, senyors i senyores...
Què s'endú?
Una nevera esmec.
Home, vermella.
No ho sé de quin color.
No, crec que està vinilada de los Muertos Vivientes.
En sèrio?
Sí.
Doncs escolta, això
si no m'equivoco és així.
Sí,
i a part d'això hi ha un pack per tota la temporada de Focus, del bueno, hi ha un munt de coses.
Premi,
és
que sí,
ara no me'n recordo de tots.
No, el tercer premi crec que és el pack de temporada de Focus.
Sí.
I el segon no sé què era, no me'n recordo.
Bueno, però això ha estat, bueno, deu estar a la vostra...
Sí, a l'Instagram.
Sí, que
sí, a les xarxes.
O sigui, a partir... Ah! Ai,
mare,
que t'ha
parit! És que de veritat.
És que és la
jo és que tinc una cosa
és que, ja
que quan m'espanto jo pego, saps?
Ja t'ho has dit. Que pega,
No us acosteu. No us acosteu a
veure, Harke, fes el favor. Que jo
amb males intencions.
Vine, ja, obre la llum ja, perquè si no aquest patiment d'entrevista... Jo m'estic deixant els ulls aquí. Oh,
hola, bon dia.
És que això és una altra ara cosa.
Sí.
Ara ens veiem les cares. Com esteu
que,
que fa calor, que ets per mi.
Home, sí.
No, està bé, ha baixat la temperatura.
Sí, ja està.
I ara hora, també.
A veure, home, sí, per favor, perquè si no aquesta calor era inaguantable.
Aquesta calor tropical.
Ai, Harke.
Això ha sigut horrorós,
I tu al darrere aquí esperant.
Has aguantat, eh?
Clar, no sé si vosaltres també us passa, perquè ara estava allà darrere esperant-me i em feia... Em sabia greu espantar-vos, també. No sé si vosaltres a sobre l'escenari, també, no? O a l'hora d'espantar els que estan a platea, no sé si també teniu el dubte de dir, ai, pobrets, em sap una mica de greu perquè sé que ho passaran amb...
Bueno, la veritat és que jo d'espantar no espanto molt,
no és
jo.
Veritat.
No,
però sobretot nosaltres, clar... Els zombis sí que són els encarregats d'espantar més. Nosaltres sí que els taquem, això sí.
Vosaltres els taqueu i jo els insulto.
Sí, directament.
Sí.
Jo em fico amb la gent. Perquè
és molt divertit.
A la gent li agrada. Sí. A la gent li agrada. O sigui, el públic es divideix entre masoquistes i sàdics. Els que s'ho miren i riuen de lo que estan patint els de les primeres files i els que van allà a patir. Per tant, canya dura.
Perquè vosaltres ho noteu, quan esteu a l'escenari, no? Veieu les cares, perquè clar, tu deies l'altre dia que va ser boníssim.
Bueno, és que deixeu-me dir que la Raga venia amb moltíssima por, ella ho deia, però després la Xèrif ens va venir a dir qui vol anar a les primeres files? I la Raga, sí, llançadíssima.
No, no. És que llançadíssima. A mi va transmetre seguretat.
Clar.
Perquè és el paper, no?, de la Xèrif,
sí, sí.
També, no, Mercè?
Et vaig transmetre seguretat.
Molta.
Eh?
Tu sí que de bo.
Vinga, doncs, ja ho tenim, això. Ja ho tenim.
No, però és si ella lidera aquesta operació, ens en sortirem.
A totes.
Llavors,
a totes amb la Xèrif McLellan.
Totalment, Víctor, sempre dic, cap endavant.
Amor.
Doncs cap endavant.
I
però
tant.
Vosaltres ho veieu, no?, aquestes cares del davant, com està la gent.
Sí.
S'ho passen bé.
S'ho passen molt bé. A veure, jo t'he de fer una pregunta. Entre la por que tenies quan vas entrar i el que vas riure... Amb què et quedes?
Home, amb el que vaig riure.
Clar.
És que,
va ser boníssim, va ser divertidíssim.
No, i vam sortir amb la Harke i vam dir, però què és això, per l'amor de Déu? O sigui, és que hi ha d'anar tothom, perquè és com una catarsi.
És terapèutic, a més a més.
Molt,
perquè el públic, a més a més, participa, no només votant, que això no ho hem explicat,
sí.
O sigui, hi ha un moment que s'obren votacions per escollir quin tipus de final vols, sinó que, a més, participen perquè criden, interactuen tota l'estona, i que nosaltres ho propiciem, però és que la gent s'hi apunta.
Són un personatge més de l'obra.
Totalment.
Són el poble de Pittsburgh i per nosaltres és un personatge essencial perquè després, bueno, ja veu el que passa, que decideixen i tot passa en funció del que ells volen.
clar, és això, que el públic té com aquest poder de votació i dèiem aquesta zona splash, doncs que a veure, mira, jo no sé on tinc el bolso, però que no me l'he rentat. Però és divertit.
Marxa tot, eh?
Marxa tot. I té un gust tot. A maduixa.
Jo mira que el vaig trobar de menta.
La sang, perquè hi ha molta sang.
La sang és dolça.
És dolça.
És dolça.
Perquè... De fet, es va dissenyar expressament. La va dissenyar el David Envid, que és un especialista, bueno, ha fet moltes pel·lícules de terror i d'efectes especials, i va dissenyar aquesta sang expressament provant amb tot tipus de teixits i de textures per assegurar-se de que marxava de tota la roba, de que no era...
I que no fos tòxica, no, perquè la gent està rient.
Que no fa res.
Clar, no, deixa'm dir que quan va acabar l'obra vam anar un moment al lavabo i érem tots una
colla de gent, no?
Rentant-nos la cara, però tot rient, divertidíssim.
Si tu m'ho vas dir, però Mercè, t'has vist la cara com la porta, sí. Anava tota vermella, però jo de debò, jo vaig passar... És que...
Sí, sí. Tot pronòstic, és raga. Pensaves que ho passaries malament, eh?
Jo pensava que ho passaria molt malament, sobretot per diguéssim, aquesta part prèvia de fer el passatge aquest terrorífic.
Aneu-hi amb amics, que riureu.
Però és que val la pena, i és un hype que va pujant, va pujant. I és una mica també el que deies tu, Mercè, que és que des del primer moment ja es fa teatre, no? Estàs allà al peu de la porta i ja comences a viure aquesta experiència.
Clar, no sé si quan veu entrar estava jo a l'entrada o no, perquè faig la meitat de l'entrada i rebo a la gent i els condueixo cap a l'Scary Tour. Jo allà, si detecto algú molt nerviós o molta por, els ofereixo una alternativa, que és pujar per l'escala del costat.
Com a portaventura, eh?
Sí, de vegades potser t'han portat allà enganyat. Clar, o hi ha nens molt petits i els hi pregunto...
Estàs segur
que vols entrar aquí? Un cop li vaig dir a un nen, a ver, criatura, ¿estás seguro que quieres entrar? ¡No soy ninguna criatura! Pues adelante. Cap dins.
Bueno, és que a tope
amb el nen.
S'ha de dir que tenim molts nens i molts disfruten moltíssim. Clar. Estan a tope, els nens.
Hi ha molts nens, o sigui, expliquem-ho això, o sigui, és apte per tots els públics i els nens.
És apte per tots els públics, però també has de saber qui portes, eh?
A veure.
Vull dir, perquè jo el meu fill de 6 anys no el portaré perquè m'estimo molt les hores de son i no vull que els propers 2 anys estigui somiant amb zombis i m'interrompi el son a mi, saps què et vull dir?
Sí, això també és veritat. Jo t'haig de
dir que... Has de saber a qui portes.
A qui portes, és veritat. Però sí que és veritat que jo, t'ho vaig dir, que dic, sí. No he dormit, però perquè estava amb una adrenalina,
És això, quan rius, crides, és una mica la sensació quan surts del Dragon Khan, tens el cos alterat. Doncs sí, la Mercè li va costar.
Vosaltres us imagineu, perquè Mercè, tu mateixa dius que és una bogeria, divertida, sonada, gamberra...
Sí, és perquè els personatges són molt cafres tots. És que no n'hi ha cap que se salvi. Aquest, potser, però és mig tonto, també.
No, pobre, no dona per molt.
No dona per gaire. Vull dir que són tots molt tontos, molt cafres. Sí. El meu personatge, per exemple, és masclista.
Ho
és
té tot.
És ultranacionalista.
Racista.
Sí. És racista. Sí. És la pitjor escòria.
Sí, però és tot. Que et vull dir.
Però és veritat. Que te l'acabes estimant, en certa manera, eh?
Home, i tant, perquè
et dona seguretat. Això.
Sí, però és que és tant la bogeria, no? Perquè la xèrif diu moltíssimes bogeries, però com que és tot plegat tan esbojarrat, vull dir, et fa gràcia, potser en un altre context, certes bromes...
És molt políticament incorrecte.
Ara, exacte.
I això...
I a més busquem l'estereotip dels personatges, és a dir, hem anat a buscar aquests clichés de pel·lícula de terror, no? Els joves, la Scream Queen, que només fa que crida tota la pel·lícula...
L'animadora,
el poli, tot això, i al final són tan cafres, com dèiem, que el que estàs desitjant és que se'ls
matin.
Que els matin a tots.
Que els matin.
I
de diverses maneres i que pateixin.
I que pateixin molt. Ai, que divertit. I no, però és divertit veure'ls, veure com ho fan.
No, és que estem en un món tan políticament correcte, també, que quan hi ha algú que surt a l'altre extrem, també ho celebres, no? Sí. Perquè deixes anar...
No? El que tens.
Desbloqueges un parell de xacres.
Jo vull saber això. O sigui, els assajos. Com han anat aquests assajos? Hi ha algú que us feu ensurts? Com heu preparat aquests papers?
Els ensurts ens els estem fent ara, últimament.
Ara ja la tenim, saps allò? Ja la tenim controlada.
Sí? I qui és el que fa és així més gamberro?
L'altre dia les noies els hi vam fer veure, els vam tancar dintre el camerino, jo no hi era perquè estava platea ja treballant, i els van tancar a tots els nois a dintre el nostre camerino i vam fer veure que hi havia una rata dintre.
Ui,
horrorós. Jo tinc fòbia. a les rates. O sigui, a mi m'haguessin dit una serp, una aranya, em quedo igual. Les rates em fan fòbia. I el Malcolm també.
També, els despujats, els dos de les cadires.
No. O sigui, horrorós. A més, van tancar i era com, però podeu obrir ja que volem marxar d'aquí.
La Mercè, tu eres a l'escenari, és a dir, l'obra...
Estava treballant, jo estava a platea treballant.
Però has fet l'obra, ja.
Encara no,
sí, sí, bueno, sí. Quedaven, encara no havíem començat.
Quedaven 5 minuts, estava durant l'escari tour, que nosaltres Ostres. Estem al camerino, i sempre ja tenim la tradició de que anem a veure a les noies, al camerino de les noies, quan ja estem llestos. Mm-hmm. Doncs, crec que a partir d'ara s'ha acabat, això. Perquè ens va sortir molt malament.
Però escolta, llavors és una senyal que us ho passeu bé, vull dir, sí, amb l'equip, sí. No? I que hi ha d'haver també com aquesta diversió, no? Per poder-ho desescoltar l'escena.
Sí.
La veritat és que ens portem tots superbé sí. I que hi ha un ambient sí. molt...
I el director el tenim a dintre no del repartiment.
Sí, és, la, és el
no
policia.
No el veu conèixer.
No.
Sí, és el meu ajudant.
Sí.
El Vince.
El Vince. Sí.
El borratxo.
Sí.
En sèrio?
Sí. Sí. Sí, sí, sí. I van haver uns moments de pànic perquè érem al bar abans d'entrar.
Sí, hi ha molt parda.
Sí. Vam dir, veure
aquest... És que hi ve del món dels pallassos i allà no hi ha límits.
Ara.
No hi ha límits i es veu capaç de fer qualsevol cosa. Jo, com que sóc més així, més, no? Més quadradeta, o sigui, a mi em costa més
però
de tant.
Però per això us equilibreu.
Jo porto Home. La seguretat.
Sempre, jo segura.
Mercè Martínez, va creure, sí.
Sí, segura. Vaig ella i jo al darrere. Clar, perquè, Mercè, quan et va arribar aquest paper, era mentre feies Golfos de Roma, del mateix, sí. del Roger Julià, i que estàs nominada a millor actriu de musical als Premis Butaca.
Què et sembla?
Home, meravellós. No?
Jo encara no m'ho crec, perquè, clar, o sigui, sortia un quart d'hora, a la funció.
Però i quin quart d'hora?
I quin quart d'hora? Com pujava el nivell?
Quin quart d'hora? Qui era això? No, qui era? La Judi Dench? No era la Judi Dench que va guanyar un Òscar? No sé quan va ser que...
I per... també sortia un quart d'hora?
Menys, potser.
Menys.
Pues, imagina, una cosa
jo, vinga.
No, però
ho tens
clar.
Guanyat, això, ja Mercè. Ho tens guanyat.
Li tenim el peu al coll.
Però va rebre, clar, és això que dius, ostres, per 10 minuts, però clar, són 15-10 minuts, no? Sí, i també sí. Fa il·lusió, sempre, almenys.
Fa,
no,
fa molta il·lusió, mira, em fa il·lusió perquè és un paper que vaig suar moltíssim. Sí. El vaig suar moltíssim perquè la cançó no era per mi, l'edat del personatge no era per mi, res era per mi, i el vaig acabar fent jo no sé per què, i em va costar fer-lo. O sigui, la cançó em va costar molt, vull dir, no era el meu estil, no estava acostumada, i de cop i volta a cantar, posar-me a cantar líric allà, que jo disco molt de lo líric,
clar.
Vaig suar.
Clar, però potser aquests papers, com tu dius, Mercè, i a Víctor també us ho preguntem els dos, no? Que moltes vegades això que no t'esperes, no? Que diguis, ostres, és un gran repte, no sé si podré, i després et portes una sorpresa.
Sí.
No? És trencar potser, no? Aquestes pors que a vegades...
Normalment són els millors, perquè són els que ens posen a prova al final,
no? Sí,
sí.
Aquest d'ara també, per exemple, m'està posant a prova cada dia.
Sí,
em diuen que parlo esperanto. Són uns cabrons. Són molt mala gent.
Què vol dir jo?
Perquè, clar, o sigui, les nostres escenes, la meitat, són improvisades. O sigui,
improvisades?
Ah, sí? Clar.
Meravella.
Vull dir, tenim...
Però no em digueu res més ja d'aquesta
hora, perquè
jo em faré
de tornar. Aquí. Perquè,
sí, home,
com que
sí.
Interpel·lem directament al públic, segons el que ens dona el públic, tirem cap a una banda o cap a l'altra. Per tant, hi ha un punt de risc a mi, que jo no sóc la persona que parla millor el castellà del món.
Que a vegades sorgeixen paraules noves.
Pues mira, entre que sóc una mica dislèxica i que no parlo gaire el castellà...
És com convincent.
Cada funció és diferent, diguéssim.
Home.
Jo crec que aquesta funció ens ha posat a prova a tots, perquè era una cosa tan diferent que ens hem hagut de trobar amb milers de... Bueno, cada dia, primer, que hem de vigilar de no relliscar amb la sang.
Bueno,
això què? Jo pensava dir que algun dia hauran relliscat.
Ens hem tornat inventors, tots, aquí.
Tots
buscant recursos. A veure com podem fer per solucionar problemes.
Sí, no, tot. A mi l'altre dia, hi ha un moment que explotem unes bosses de sang.
Sí, com de ketchup.
Sí, perquè ens mosseguen. I el Jordi Soriano, un altre dels actors, em va donar per... Bueno, es va equivocar i em va donar dues en comptes d'una.
Ah,
i jo vaig dir, bueno, les exploto les dues, no passa res.
M'encanta. Festa grossa.
Vaig quedar... la Carri... Sabeu la Carri,
sí,
no?
Sí,
doncs això.
Sí.
Però em van començar a picar els ulls.
Ui, és que pica
perquè no vaig tancar els ulls.
I això la... O sigui,
en directe, mort, sí. Estàvem per allà al públic, un moment que baixem a públic, sí. I jo després vaig pujar xop de sang, però allò no veia res. Després em va passar ràpid, perquè, com dèiem, la sang aquesta no fa res. A més, aquesta és una altra que no és la del públic, és la nostra, que és més densa.
És més densa, la nostra.
I clar, de cop va ser com... bueno, doncs
perquè
tirarem.
Quant líquid gasteu d'aquest de sang per funció? Perquè, és clar, acabem tots xops.
Molta.
Moltíssima.
Sí, molta.
Molta.
Sí, sí, molts litres. Sí. No et sé dir quants, però sé que al final de la setmana són uns barrils enormes que porten... Que, sí, que clar, els van reomplint perquè... De tela, allò.
Però que recordem que hi ha una zona segura on no et mulles, perquè és que la gent ve amb por. Però qui em mullaré? No, senyora, no es mullarà. I però no vinga de color blanc.
No us poseu a la zona splash. Però és del més divertit que he fet mai, posar-te a la zona splash. La veritat, va ser molt bo. I deixa'm dir també que els zombis, perquè quan sou tots, diguéssim, comptant els zombis...
Som 8 actors, 6 zombis,
clar.
Tot l'equip de regidoria que també fan sustos a l'Scary Tour.
Sí.
Sí, som un bon equip.
Som un bon tros d'equip. Sí, sí. I ells sortien en els aplaudiments, com van sortir, que estan sortint, te vas fixar o no? Esbufegant els zombis. No podien, vull dir, estaven morts.
Van amb unes màscares importants.
Sí, és això, les màscares, clar, les porten molta estona, llavors allò, pobres, acaben xops de suor. Tots acabem amb xops de suor, perquè és una obra que ja veu veure que no parem de córrer, de pujar, de baixar, tot el rato estem cridant.
Exacte, que no saps mai d'on sortiràs, perquè jo me'n recordo que estava amb la segona fila amb la Harka i jo estava a la cantonada i dic, és que no sé per on sortiran. Vull dir, jo estava allà que no sabia per on mirar, perquè és el que dius tu, que no pareu de córrer. Mm. Però ens fixem amb el Víctor, que el Víctor no fa pas de xèrif,
no,
sinó que fa de quarterback, com us n'hi diu bé. Aquest quarterback de l'equip de la universitat, amb l'Alexia Pasqual. Mm. Clar, sou els més joves de tota la colla. Com ha estat això? Perquè també és una obra que és el que dèieu, que està plena d'estereotips, no? Com ha estat posar-te en el paper, diguéssim?
Ai, molt divertit, m'encanta, perquè clar, és el que dèiem, el meu pobre és que és molt tonto, però alhora és bon noi. Llavors ell intenta... Els joves en aquesta
funció...
Sempre són els conciliadors, no? Tampoc no tenen una idea molt feta del que seria millor o pitjor fer en aquesta situació i llavors comencen, doncs, bueno, una vegada estan més a favor del Ben, l'altra del Harry, van allò els pobres que no saben molt bé cap
on. A més, la teva nòvia és l'animadora rossa, no?, que des del públic ja reien perquè, a més, que aquesta és la primera que ella parà.
O sigui, és que ja els veus que dius aquests dos pobres duraran ben poc. És així.
Sí, sí. Un altre personatge que ens va agradar molt, Mercè, deixa'm que m'ho digui, és el presentador del Telenotícies, quan dones els titulars amb aquell dentat.
Sí, amb una bona dentadura que porto.
No, és que, clar, us ho feu tot, això. Vull dir, quants personatges hi ha gent que doble, no? Tu, Víctor,
sí, jo en faig tres, de fet. Faig el Johnny, a l'inici faig el Johnny, que és el germà de la Bàrbara, que és aquell que anem pel cementiri, és l'inici de la pel·lícula, tal qual. Després faig el Tom i faig el presentador de la ràdio. Però tots més o menys, excepte potser la Mercè i el...
Jo sí que doblo també personatge, però... Sí,
bueno, sí, és veritat,
seria un spoiler.
És veritat, també doble. O sigui que gairebé tots fem molts personatges.
Vale, és que no...
No, clar. És que no
ho vaig fer tan bé que no semblava que era jo. No semblava gens qui era jo, amb aquell bigoti.
Hi heu d'anar. De debò, si voleu passar una bona estona amb els amics, amb la família...
Sí, companys de feina, també.
Mira. Quantes sessions feu? Perquè quants dies esteu? Quins dies descanseu?
De dijous a diumenge.
Sí, però he de dir que la setmana que ve variarà, perquè com que hi ha...
Halloween.
La castanyada.
La castanyada.
Catawin. Hi ha Catawin pel mig. Farem tota la setmana que ve, per exemple. Fem de dimarts a diumenge, crec.
Sí.
Vull dir que mireu a la web, perquè normalment és de dijous a diumenge.
Sí.
El dissabte i el diumenge fem doble funció, però la setmana que ve, com que és especial, els horaris canvien.
Ai,
quina por, no?
Sí, m'ha quedat així com molt de por. Vosaltres sou de mirar pel·lícules de por, no?
Sí.
Sí.
Clar.
De fet,
però som els únics.
Sí. Abans de començar assajos, oi?
Un dia
que vam dir, farem això junts, i vam dir, ens encanta les pel·lícules, a mi també!
Sí, sí.
Encara no hem tingut temps de veure una junts.
No, hi hem d'anar.
Home, ja tindreu temps.
Que anem així, però... Sí, sí.
Alguna recomanació que ens vulgueu fer com experts de pel·lícules de por? Alguna que digueu...
D'ara?
Sí. Jo us he de dir, la pel·lícula de por que m'ha fet més por, Rec.
Ui, fa patir,
a mi m'ha fet patir.
Doncs mira, t'he de dir que el David Envid, que és aquest noi que ha fet tots els efectes especials i les màscares dels zombis, és el que va fer tots els zombis de Rec.
Ah, veus? Mira, d'aquí veu venir Mercè.
Un altre punt més.
D'aquí ve.
Clar. I la Mercè Martínez diu que no...
A mi és que allò de la càmera subjectiva em mereix una mica.
Et va marejar.
No m'agrada gaire.
Però durant aquella època, sí, és veritat que hi havia el dubte que no sabíem, anàvem al cinema i no sabíem si era una història real, no?
Clar, sí.
O era pel·lícula,
com...
encara hi havia... Hi havia
sí, tu creies, eh?
Sí, a mi em van agradar molt Los Otros.
Home, sí, aquesta és
forta. Aquesta feia molta por.
Sí. Aquesta és forta.
A mi una de les meves preferides, així, de clàssic, és El Resplandor.
Home!
És un, una, el traumet que m'ha quedat d'anar a l'hotel quan vaig sola cap a l'habitació, fas oh, Déu meu, ara em sortiran les dues nenes o el tricicle aquell sol.
Ui.
I després així noves potser una de les que m'ha impactat més, Heredity.
Sí? No l'he vist aquesta, perquè no sóc cap...
Que després al mig fa un gir una mica estrany, però al principi és molt desconcertant.
Víctor.
Jo com a clàssic que m'encanta és L'Exorcista.
Sí.
Sí. Cada mes aquest any celebra el 50 aniversari, que la tornen a posar al cine.
Sí, anirem. Sí, hem d'anar.
Ai, mira.
Ai, per favor.
O sigui que...
Graveu-vos.
Estic suant.
Anant al cinema i ens ho envieu, clar.
Nois, us heu passat bé, nosaltres molt,
super.
Sí, molt.
Però l'obra encara més, eh?
Sí, home. Això és insuperable.
Teatre Condal, fins al 19 de novembre. Moltes gràcies, de debò,
per haver estat
avui al Fabricació Pròpia. No us podeu perdre aquesta obra, La Noche de los Muertos Vivientes, amb Mercè Martínez i Víctor Gómez Casademunt i un ampli elenc d'artistes. Que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb La Caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Com estàs?
Bé,
mira, ara tu aquí t'has trobat aquí un terrabastall de... Has anat a veure La Noche de los Muertos Vivientes?
No, encara no.
Mare meva.
Que no sé si estic preparat, eh?
No. És que ara ho estàvem parlant també fora antena, que quedi ben clar, perquè és una obra que ets a dir... Mira, jo, quan no ho tenia clar d'anar-hi, David, i vaig pensar, ai, què aniràs a veure? I la gent es pot pensar...
Fa
por, patirem. Què va? Que va. O sigui, és diversió, tu passes bé... Res, que hi heu d'anar a veure-la. De debò, bueno, feu el que vulgueu, eh? Però realment és una obra que no t'esperes que sigui d'aquesta manera, perquè ara ho passàvem parlant amb els actors, no? Amb la Mercè Martínez i el Víctor, Casademunt, i clar, dius que potser la gent no es pensa... Es pensa que fa molta por,
que
però tampoc és
molt,
això.
Que tampoc, eh?
Que tampoc ve a ser això. Bueno, avui el David Martínez no ens farà por.
Al principi no.
Periodista i autor del blog i Twitter Històries de Barcelona, que també recomanem que el seguiu, on parla de les curiositats de l'arquitectura i també de la història de la ciutat com tal. Clar, a veure, ara, per situar-nos també nosaltres, quins temes podem trobar a Històries de Barcelona, David? Perquè hi ha de tot, vull dir, parles de tot.
Sí, una mica parlem de... Bueno, parlo...
Parlo jo, no?
Bàsicament.
patrimoni, curiositat de la ciutat, llocs que potser molta gent no coneix, la història, personatges que moltes vegades són força desconeguts, i coses... intento que siguin una mica singulars, no tan conegudes, curiositats de la història de Barcelona.
I ets tu que fa... Bueno, és el sí, que bàsicament... ens dit, David, ets tu. Per tant, sí. Tu fas la tria, tu fas tot, el criteri que has de seguir, tot ho fas tu sol.
Sí, això és vocació per amor a l'art i sí. Ho faig, sí, sí. És una mica difícil compaginar perquè entre el blog, a les xarxes socials, a la tria de temes, però al final acabo fent temes que m'interessen, que m'agraden. Coses que et crida l'atenció, que tens curiositat i que acabes estirant del fil i a partir d'aquí doncs, compartir-ho amb la resta de la gent.
Clar, al blog hi ha una secció interactiva que mostra com eren les estacions de metro, que em sembla que això ho vam parlar l'altre dia, però jo em vaig quedar meravellada a les estacions de metro originalment a Barcelona.
Sí, ara de fet l'any que ve farà 100 anys del metro de Barcelona i ja per anar preparant el que vaig fer va ser sí, una galeria de les primeres línies amb fotos de com eren originalment, que no s'assemblen gaire
a
les actuals. No, eren més clàssiques.
Però sí que és veritat, no sé si va ser tu, David, que ens vas dir que és difícil entrar, no?, en aquestes zones, o...
Com a les que estan tancades?
Les tancades? Impossible, a dia d'avui, no?
Impossible. Sí que és veritat, n'hi ha una que està sota la Via Laietana, que és la que en diuen de Correus, que aquesta sí que és impossible visitar. Hi ha una altra, que és la que en diuen de Gaudí, que és la que està al costat de la... Tenia que ser una estació de la Sagrada Família, que al final no es va inaugurar. I aquesta sí que... Ara fa temps que no es pot visitar, però jo per exemple, hi he estat, sí que es fan visites.
I què?
És una estació nova, dels 70, que no es va arribar a inaugurar.
I per què no es va arribar a inaugurar?
Ui!
Ai, ara et faig
un
altre dia.
No.
És xulo?
Sí, a mi és que totes aquestes...
T'agrada?
A mi m'agrada, sí. Diguéssim que van fer la línia, l'havien de prolongar, la van fer malament, i al final aquesta estació no la van fer, i van construir una de nova, que és l'estació actual de la línia 2. Havia de ser aquesta que no es va fer. I aquesta va quedar allà, ha quedat preparada, tenia les escales mecàniques i tot, però no es va arribar a inaugurar. I té les andanes...
I ho té tot fet, eh?
O sigui, tot fet amb estètica dels anys 70.
Això veure-ho... Et deuria impactar, no?
És curiós, sí. És una cosa curiosa.
I de totes les seccions que fas a Històries de Barcelona, recordeu que podeu seguir el David Martínez pel compte de Twitter o al blog, quina és la que més gaudeixes tu, el fet de crear? Ja veig que tot, però...
Sí, no, a mi el que m'agrada sobretot és això d'anar estirant fils, que a vegades trobes una cosa que pots trobar passejant, una placa, un carrer que... no saps per què està com tancat, aquestes coses, llavors comences a buscar i a partir d'aquí comences a estirar fils i trobes informació a una hemeroteca, trobes informació a arxius fotogràfics i a partir d'aquí anar estirant i construir una història que potser havia quedat allà oblidada. A mi aquestes coses són les que més m'agraden.
I suposo que també els usuaris, no?, i els teus seguidors, David, també deuen fer peticions, no?, de dir, David, estira el fil cap aquí, no?
O sí, inclús a vegades, clar, et trobes que apareix algú que està relacionat amb aquella història. Ah, doncs mira, aquí resulta que això havia estat un carrer que ara està tancat, doncs aquí hi havia una fàbrica on havia treballat el meu pare, em fa hòstia, quina alegria, perquè no me'n recordava d'això. Sí, de tant en tant van apareixent... Vas enllaçant el fil, la gent t'aporta doncs, que puguis continuar estirant del fil amb noves aportacions.
Doncs avui continuem estirant del fil, vinga, aquí a Fabricació Pròpia, amb l'ajuda del David Martínez d'Històries de Barcelona, perquè, clar, a Barcelona també els barcelonins, David, tenen molts malnoms.
Sí. Avui el més famós, no?
Quin fem, clar.
Sí, fem el de Can Fanga.
Va, Can Fanga. A veure, per on comencem? Per què? Per què aquest nom? Els orígens.
D'entrada, no hi ha una versió definitiva. Però explicarem la més... Hi ha diverses versions. No hi ha una versió realment 100% oficial, però n'hi ha una que és la que es considera la més acceptada, que és el fang dels carrers. Llavors, per això hem de fer, diguéssim, un viatge important en el temps, i hem de situar-nos a anys meitats del segle XIX, 1859. Pensem que es comença a enderrocar. Barcelona és la ciutat que ara seria Ciutat Vella, per entendre'ns.
Val.
És una ciutat que té unes muralles i està tancada allà dintre. Només el districte de Ciutat Vella. Tot el que avui és l'Eixample, evidentment, no existeix. És un territori on no es podia construir, tot i que hi havia alguns edificis, però pensem que no es podia construir. Llavors ja hi havia Gràcia, alguns nuclis aïllats, Sants, Gràcia, Sant Martí, Sant Andreu... Però, diguéssim, l'Eixample no és res. Allò són camps, són buits... Llavors s'enderroquen les muralles, això més o menys és una història coneguda, s'aprova el Pla Cerdà, que és un projecte per construir tot aquell terreny de camps. El Pla Cerdà es comença a construir, a l'any 1860 es posa la primera pedra. Què passa? Que, diguéssim, que les illes de cases de Cerdà no es fan totes una rere l'altra, sinó que els propietaris anaven construint, doncs, igual un construïa aquí un edifici, l'altre construïa una finca, un xalet, tres illes més cap enllà. Llavors, clar, allò anaven quedant com uns bolets. I què passa? Que no hi havia un projecte per asfaltar-ho tot i pavimentar-ho tot. Llavors, bàsicament, el que hi havia era sorra.
Ui, doncs aquí, clar, un fangar.
Clar, llavors, a part hi havia un altre problema, que és que no es posaven d'acord de com s'havien de pavimentar els carrers. I això van estar molts anys, ja, si agafes la premsa...
Anys, dius, David?
Sí, sí, anys, des del 1860 fins a entrat al segle XX, barallant-se quin era el millor sistema per pavimentar.
I quin sistema
es tenia? Van provar, doncs van provar, per exemple, fins i tot la fusta, van provar les, com uns panots, diguéssim, sí, de fusta, fets de fusta. A la Rambla estava, un tram de la Rambla estava pavimentada amb terra de fusta, i el carrer Palai també el van pavimentar amb terra de fusta. Però això, què passa? Es veu que relliscava la gent quan plovia, es fotien unes nates increïbles, els carruatges no anaven bé, bueno, allò va ser un merder.
I ho van haver de treure, desmuntar-ho tot?
Ho van haver de treure. Llavors, al final, diguéssim que és pel que és la calçada, que és el paviment central, van provar un sistema que és el que més es va consolidar, que és el que en diuen Macadam, que és un sistema... són pedretes, això potser ho heu vist en algun camí, són pedretes com trinxades, molt petitetes. Clar, això té un problema, que fa molta pols, que imagineu, llavors eren carruatges, la pols que generava, i a part que quan plovia, clar, això era fang.
Era, clar.
Clar, l'altre problema són les voreres. Les voreres no estaven pavimentades. Llavors, ja hem dit que igual amb tota una illa de cases només hi havia un edifici o una casa feta. Clar, llavors tota la resta de la vorera no estava pavimentada i el propietari es pavimentava...
Ell mateix?
Sí. Es pavimentava l'entrada a casa seva i cadascú triava el sistema que més li agradava. Doncs igual uns posaven unes lloses de pedra bona, altres feien un asfaltat amb betum, cadascú... Hi havia diferents mètodes, però diguéssim que no hi havia una uniformitat.
Clar, perquè depèn de la riquesa que podies tenir...
Clar,
podies assumir un tipus de paviment o un altre, no?
Correcte.
Un tipus de...
Llavors, quan apareixen els famosos panots...
Home, els panots,
els panots
de Barcelona.
Clar, els panots apareixen perquè, si us fixeu, no sé si he tingut alguna vegada, t'has fixat, pensa les terres hidràulics aquests dels pisos modernistes,
sí,
aquests que amb dibuixos, un mosaic hidràulic. Val, si t'hi fixes en una rajola d'aquestes, i un panot d'aquests que tenim aquí a l'Eixample, són la mateixa mida. Són quadrats i tenen la mateixa mida. I això no és casualitat...
I per què és, clar?
No és casualitat perquè diem que són germans. I és que els que fabricaven els terres hidràulics pels interiors dels pisos de l'Eixample, com hi havia, per exemple, una casa molt famosa, que era la Casa Escofet, que es dedicava a fer això, això es feia amb ciment premsat. Era una premsa, imagineu-vos un motllo quadrat de 20 centímetres per 20 centímetres, posaven allà el ciment i l'apretaven amb una premsa. Val, doncs aquests fabricants van començar a pensar, ostres, podríem fer també, a part de pels interiors dels pisos, uns terres pels exteriors. Doncs per la terrassa, pel pati de carruatges, per l'entrada, aquell pati de carruatges per l'entrada des del carrer.
Val.
I a partir d'aquí, que es van començar a vendre pels propietaris aquestes lloses de...
Però, David, pel que estàs explicant, o sigui, és el propi propietari que s'ho feia ell mateix. Vull dir, no és que, diguéssim, l'Ajuntament digués, va, anem a... No.
No, o sigui, correcte. Això va començar així cap a l'any, crec que s'ha 1800...
1860 o potser...
Una mica més endavant. Crec que és bastant endavant. El 80 i pico comencen a fer-se aquestes lloses. Aquest sistema es demostra que funciona bastant...
Prou bé.
Val. També ja diguéssim que hi havia un sector d'empresaris importants catalans que es dedicaven al tema del ciment.
I van dir, ep,
que aquí això funciona.
Sí.
Què va passar? Que finalment l'Ajuntament, l'any 1906, va dir, la comissió de l'Eixample, de fet, va dir, bé, doncs a partir d'ara totes les voreres han d'estar pavimentades amb aquestes lloses. Que ara que ja li diem...
O sigui, van unificar, diguéssim.
Van unificar, correcte. També van fixar una sèrie de models, perquè abans, clar, aquests fabricants feien un munt de dissenys.
Ah, sí? Tipus dissenys què, David?
Vull dir, dibuixets amb formes geomètriques, amb uns cubs, tot tipus de formes, tot tipus de dibuixos.
O sigui, i clar, per tant, el panot que tenim tots al cap, diguéssim, de Barcelona, és la flor.
Correcte,
no?
Clar.
Clar, quan va arribar aquesta flor?
No se sap quan va arribar. Se sap que aquest any 1906 l'Ajuntament, diguéssim, decideix unificar-ho i diu, vale, farem 5 models de panots. I aquests 5 models que van triar, de tots els, van agafar tot el que hi havia als carrers i van dir, mira, ens quedem amb aquests models. Mm. Un era el de la flor, l'altre era, diguéssim, el de la pastilla aquesta de xocolata, la rajola amb 4 pastilles, que la podem veure. El de la rajola amb 4 i 2 cercles, que aquest també el podem veure. Després hi havia un quart que eren uns cercles concèntrics, que això li diuen ensaïmades, que aquest és més complicat de veure avui en dia.
Ensaïmades? O sigui, val, i perdona, David, perdona que tinc moltes preguntes al cap, aquestes 5 tipologies que tu dius, o sigui, es poden veure a Barcelona? Les podem trobar algun?
Es poden veure, sí. I l'altre era el que li diuen calaveres, popularment, que és com un rombe amb uns cercles al costat. Llavors, d'aquests 5 models, que es van començar a posar el 1906, ara només se'n posen, jo crec que només se'n posen 3, que són la flor, que...
Mítica, sí, mítica, que la podem trobar tot arreu.
El de la pastilla, la rajola aquesta de 4 pastilles, que aquest també és bastant popular, i el de la rajola de 4 amb el cercle.
És que estic mirant amb la Vanessa, que està aquí. Aquí tenim flors.
Bueno, jo estic veient l'altra vorera, flors.
Aquí tenim flors, però també tenim...
La pastilla.
Sí.
I els cercles. Aquests 3 són els que ara es posen. El de cercles concèntrics, aquest de la ensaïmada, aquest, per exemple, ja fa anys que no es col·loca, tot i que se'n poden trobar alguns llocs, però com que no es reposen, a mesura que van obrint voreres, que últimament és bastant sovint, doncs van desapareixent.
I és exclusiu de Barcelona, diguéssim, aquests dissenys? Només els tenim aquí?
No, jo diria el de la flor, jo diria que sí. A Bilbao, per exemple, és molt curiós perquè tenen el disseny de la flor, però amb unes obertures pels cantons perquè l'aigua desaigui millor. I és molt similar al de Barcelona. A Mataró, per exemple, si no m'equivoco, tenen aquest disseny de la pastilla amb les rodonetes, però només en tenen, en lloc de 4 rodonetes, en tenen 2.
En tenen 2.
Sí, o sigui que la Casa Escofet va vendre-ho més enllà de Barcelona. Llavors, diguéssim, aquests panots es van començar a instal·lar a partir del 1906, per norma, a tots els carrers. El primer carrer que es va fer així va ser el carrer Fontanella. L'any 1907 va ser el primer que es va pavimentar definitivament amb aquests dissenys, que va ser el de flor. Ara, quan es va fer... Quin va ser el primer que s'havia posat la flor? No se sap ni
no
qui la
va...
No, això era un disseny que ja estava en el catàleg, diguéssim, d'Escofet. O sigui que, per tant, possiblement estava als carrers, s'havia posat en algun carrer abans, en alguna entrada d'alguna finca, perquè ells el tenien al catàleg, i el comercialitzaven, però no se sap realment quan va ser el primer. Podem dir que el primer oficial va ser aquest del carrer Fontanella, però probablement se n'havien col·locat abans. I no sabem qui el va dissenyar. Hi havia una teoria que deien que l'havia fet a Puig Cadafalch.
Sí, ara em venia al cap aquesta teoria, no?
Sí, per la casa amb Matller. Sí. Però no
està reconegut.
No està... Perquè hi ha el terra, el pati de carruatges, precisament, hi ha un paviment que és similar... Però, per exemple, aquest paviment és de pedra, no és de ciment.
Però, per tant, David, clar, és que ara jo acabo d'entendre bastantes coses, però és veritat que és ben curiós, perquè moltes vegades vas pel carrer de Barcelona i dius per què aquí hi ha aquest tipus de, no? de panots, diguéssim, amb la forma que dèiem, no? Que cada carrer és diferent. És perquè això... O sigui,
de fet, la idea original, quan es va trobar el concurs, era que es poguessin... Ara tu, per exemple, tens sota el terra del mateix disseny.
Sí.
La idea original, segons els catàlegs, era que s'anessin alternant. És a dir, que jo poso aquí una rajola de flor...
De flors,
sí, fent com una mena de disseny.
Mm.
Ara, a vegades passa, perquè, clar, aixequen el terra i si no tenen...
Sí.
A vegades queda allò a pedaços, no? I no en trobes 3 de diferents, però diguéssim que no s'ha fet amb intenció.
Per tant, no té el panot, diguéssim, típic de Barcelona, que ens pensem que és la flor, no? És que n'hi ha moltes més.
Diguéssim que la flor és tan autèntic com...
Clar.
Com qualsevol dels altres originals, si fossin originals. I llavors... mira, t'explico el de Can Fang, que m'he quedat...
Ai, que jo ara és veritat. Mira, que han passat... És que jo m'he quedat com molt atrapada.
No, sí, el tema...
Clar, llavors...
Ah, mira, espera, abans de Can Fang, t'acabo d'explicar els panots. Perquè... I una altra mesura que van aprovar poc després, l'any, crec que és el 14,
sí.
El 1914, va ser que... A part de posar el terra, que l'havien de pagar per dels propietaris, tot el terra del carrer...
A qui volien aparar, David?
Sí,
qui pagava aquí, això?
Ui, aquí van tenir un conflicte bastant important, perquè, clar, a la comissió de l'Eixample deia que els propietaris de les finques havien de pagar una part de la pavimentació del carrer. I, clar, els propietaris de les finques deien que això no ho tenia que assumir. Correcte, i van tenir aquesta disputa durant molt de temps.
I al final qui ho va pagar?
Això ho van pagar mitges al final. Això van tenir que pagar els propietaris. I, a més, es van obligar que les cantonades, com que no hi havia lloc a vegades per posar la placa del carrer, a posar el nom del carrer amb lletres. que d'això encara se'n poden trobar en alguns carrers, us fixareu que algunes cantonades hi ha unes lletres on hi ha el nom del... Hi ha uns panots amb lletres on hi ha el nom del carrer, que moltes vegades s'ha tallat i potser
i
només...
Queda, no queda el nom sencer.
No queda sencer, sinó queden tres lletres. Però això també ve d'aquesta normativa.
I ara sí. Va, David, jo crec que ha arribat el moment d'explicar que podem treure... Ens has donat bastantes pistes, eh? Lo de Can Fanga.
Bé, ja, doncs el Can Fanga venia perquè cada cop que plovia, Barcelona s'enfangava i diguéssim que la teoria més acceptada és que l'any 1903 va ploure molt, una cosa que ara no passa, aquell any va ploure molt, Barcelona es va enfangar tota, la plaça Catalunya es va inundar, però hi ha dibuixos, vull dir, és inundada, que sí. Arribava l'aigua per la cintura. Quan plovia de veritat no hi havia bon clavegram, clar, tot ja es feia fang, i llavors hi havia una revista, que és l'Esquia de la Torratxa, que és una revista satírica, que va publicar una sèrie de vinyetes en parlant de Barcelona com la ciutat del fang.
Mm.
I es creu que a partir d'aquí va sortir aquest mal nom de Can Fanga.
Mm.
És possible que la gent ja fes servir, ja es referís a Barcelona com sou els de Can Fanga, per referir-se als que venien de... La ciutat,
que venien amb les sabates brutes,
les sabates,
no?
Brutes, correcte. Llavors és possible que la revista simplement no ho inventessin ells, sinó que ja existís popularment aquest mal nom. Però vaja, es considera més o menys que a partir d'aquelles pluges del 1903 i d'aquella revista que sortia en portada una vinyeta satírica de la ciutat del fang i tota de gent bruta de fang, clar, perquè més imagina't, es considerava que Barcelona volia ser...
Home, tu anaves a Barcelona, no? gran capital.
Correcte.
I sorties plena de fang, no quedaven bé.
Correcte, Barcelona volia ser la París del Sud, volia ser una ciutat europea molt moderna, i clar, tothom tot el dia amb el fang fins als genolls no era...
No era la millor imatge, no, que es pogués donar. I els llevafangs, doncs, quan van aparèixer, no? Perquè també és una figura que ens volies parlar.
Clar, els llevafangs apareixen més o menys per aquesta època. Els llevafangs són encara en podeu trobar algunes finques de... sobretot de l'Eixample, amb unes cases senyorials, antigues, entrant al portal i al vestíbul, potser veieu una petita peça de ferro, a vegades és d'una forma triangular, amb un enganxada a la paret o al terra, i això és el que se'n deien els llevafangs, que servien precisament perquè quan tu entraves a l'edifici, per no embrutar el terra,
no, et feies,
el terra
et
noble, et poguessis treure el fang que tenies a la sola de la sabata.
Ah.
D'aquests se'n conserven encara alguns, que és un, diguéssim, un vestigi que queda, és una curiositat que queda d'aquella època de Can Fanga, tot i que és una llàstima, però a vegades quan es fan reformes ningú hi pensa en guardar-los i els treuen.
És
una
pena. És un objecte xulo, no?
Sí, perquè a més la majoria són ferros forjats amb un cert sentit artístic, però, clar, la gent pensa això que fa aquí que molesta, fora. Però és una pena perquè és un recordatori de l'origen d'aquesta època de Can Fanga que va donar nom a...
I que va quedar per sempre ja, ens ha quedat ja els
sí,
de Can Fanga.
Sí, ens ha quedat.
Bueno, mira, un altre malnom que també, no? Que també
bé,
portem.
Bé, no passa res.
No passa res, res. Clar que sí. Ho
portem amb orgull.
Ah, això mateix, ho portem amb orgull. Mira, ens queden encara uns minuts i jo crec que podem aprofitar, ja que tenim el David Martínez de Històries de Barcelona, el podeu seguir al seu compte de Twitter o també el podeu llegir al seu blog, per preguntar-te també, perquè ens va quedar pendent l'altra vegada que ens vas venir a veure, David, el tema de les muralles de Barcelona, sobretot que hi ha botigues, no sé si és per Via Laietana, tu ens ho sabràs dir millor, que es poden veure les muralles, no?, de Barcelona, que encara diguéssim que estan com involucrades en l'edifici.
Clar, hi ha una part hem de pensar que Barcelona té dos muralles principals. Una és la muralla romana, que és la que està més al centre de tot, i l'altra és la muralla que es va fer en època medieval, que era molt més ampla, que incluïa la ciutat romana. Aleshores, clar, per una banda tenim vestigis de muralla romana, i per l'altra tenim molts menys d'aquesta... Curiosament, la muralla més actual, que és la moderna, que és la medieval, d'aquesta en queda molt menys. Però de la muralla romana, diguéssim, que és la que està al nucli de Ciutat Vella, d'aquí sí que se'n poden trobar amb diverses botigues. Per exemple, vam parlar, l'altra vegada vam parlar del carrer Vinyó 17, que sí. Hi havia un club de tir en aquest principal, que té el mur de muralla romana. Bé, doncs aquesta mateixa finca de Vinyó 17, als baixos, teniu un restaurant que es diu, té un nom molt original, que es diu La Muralla. És un restaurant de...
Escolta, això no té pèrdua,
sí,
eh?
Doncs aquest, per exemple, veureu que al fons del menjador hi tenen tot un tros de muralla. És un... En teoria, ells ho han de deixar passar, perquè això és un patrimoni.
Ah,
es veu que m'han explicat que no són
que
molt...
Que no són molt...
No, que, si no, no consumeixes, no, si fa molta il·lusió. Clar,
per, exacte, perquè suposo que deu anar gent, no?, de dir, bueno, anem al restaurant La Muralla, anem a veure La Muralla autèntica, no?
És un restaurant bastant turístic.
Vale. La Muralla.
La Muralla. Mira, per exemple, molt a prop d'aquí, al carrer Banys Nous, aquí hi ha el... que tu d'entrada no ho diries mai, aquests Banys Nous, número 16, perdó, que no he dit el número. Uh-huh. Aquí hi ha el centre ocupacional La Sínia. Un cop entres aquí, al fons tenen un tros de muralla, però espectacular, que puja fins a dalt. I vaig passar aquest estiu i estaven amb restauració, amb una bastida. Però suposo que si no han acabat ara, hauran acabat. Aquí podeu entrar lliurement, preguntant, no hi ha cap problema, i podeu veure un tros de muralla impressionant que tenen al final, que va fins amunt i que val molt la pena.
Banys Nous 16, dius, eh?
Banys Nous 16, sí.
De Barcelona. Doncs mira, aquesta muralla immensa que encara es pot, per exemple, veure. Sí. I hi ha altres espais, David, que on es podria veure aquests trossos de muralla o no?
Ara tenim, mira, per exemple, el Pati Llimona, que és un centre cívic, que està al carrer Regomir. És passar l'Ajuntament, si agafeu la plaça Sant Jaume, al carrer Ciutat, que surt de l'Ajuntament, sí. Segueu tot recte, ve el carrer Regomir, allà el Pati Llimona, que és un centre cívic, i allà podeu veure, dintre d'un edifici antic, heu d'entrar, i trobareu també un tros de muralla descoberta, i a més hi ha també les antigues termes, i es veuen els esglaons per on es baixaven a la piscineta, i fins i tot hi ha un tros d'antiga porta romana, que aquí hi havia una porta d'entrada a la ciutat, doncs aquí hi ha un trosset de porta romana.
Clar, perquè això és interessant, on són aquestes portes, les portes que obrien de la ciutat, a on estaven situades?
Doncs mira, n'hi havia la més coneguda és la que està al costat de la catedral, que és la plaça Nova, al carrer del Bisbe, que hi ha aquelles dues torres enormes.
Xuli, sí, que veiem aquell arc tan maco, no?
Aquestes dues torres, sí. Això és l'entrada, aquesta és l'única porta romana que es conserva sencera. N'hi ha una altra que està al carrer Regomir, i les altres dues que no es conserven estaven al carrer Llibreteria, que seria la plaça de l'Àngel. Clar, aquestes portes s'han perdut. Sí que tenim aquestes dues columnes de la Torre del Bisbe, allà a l'Avinguda de la Catedral, aquelles dues torres que entres al barri gòtic, per entendre'ns, doncs aquesta és la porta millor conservada. Però, seguint aquest carrer, arribeu al carrer Regomir, allà també teniu un trosset més petit d'una porta petitona. Però, clar, teniu les termes i vull dir, val la pena que hi aneu.
David, això és interessant, eh? Vull dir que, clar, jo, si vas pel carrer, és el que tu dius, no? Quan deies dels criteris per triar els temes, és que no tocaves mai, vas per Barcelona i sempre
hi ha... Jo ara vaig una mica boig, eh? Mirant com panots...
Sí o no?
Jo crec que la gent em mira com encara de... Clar, perquè quan veig un panot que està al revés, que té un disseny no sé què, un no sé què a la façana...
Però el teu preferit quin és, de tots els panots que ens has parlat avui? Quin és el que més t'agrada?
El meu preferit? Sí. Mira que jo tinc un avatar que és el que de la flor, però per mi el meu preferit, sí, és el de cercles, el de la rodoneta, l'ensaïmada. Que ja no el posen. Sí. Aquí aquest m'agrada molt.
Mira, ara, perdona, ens queda un minut, abans d'arribar al Bullet, i el Ferran em deia, diu, pregunta-li el David del semàfor de Mortadelo i Filemón. Què?
Passa que m'has de dir el del...
Quin?
No, perquè ahir vaig fer un muntatge, si us agradaria, mira, t'ho pregunto tu, si us agradaria un semàfor del Covid.
Del camí, sí.
Que ha generat això un debat,
a
però...
A mi sí, perquè què diu la gent?
Bueno, hi ha una mica de tot, eh?
Ah, sí? Hi ha polèmica?
Sí, hi ha polèmica.
A tu t'agradaria?
Hi ha polèmica. Sí, per què no? Bé, el Covid... A mi no em desagradava el Covid. Veig que genera molt odi, pel que veig.
Ah.
Però...
Bueno, algun dia... Suposo que històries de semàfors de Barcelona en deuen haver-hi, també, no?
Ostres, sí, el primer semàfor, quan van començar... Mira, això també és...
Ah, doncs això serà interessant.
A més, tenim semàfors singulars a Barcelona.
Ah, sí?
Sí, tenim alguns curiosos molt antics.
Ens ho explicaràs, David Martínez. Si el voleu seguir, històries de Barcelona. Gràcies, David.
Adéu, gràcies.
Temps de notícies i tornem.